passat per la persecució d'un individu armat al barri de Forest, de la capital belga. Recordem que des dels atemptats de París està emperador desconegut un dels principals sospitosos d'organitzar els crims, Salah Abdeslam. De fet, l'únic supervivent. Fonts policials franceses, però, han negat que l'objectiu d'aquesta operació d'avui a Brussel·les fos ell. Aquesta notícia es produeix, en qualsevol cas, tot just quan es compleixen 5 anys de la guerra a Síria, un conflicte que certament té molt a veure amb les últimes onades terroristes a Europa, a l'Àfrica i al mateix Pròxim Orient. Més de 270.000 morts, 9 milions de desplaçats, gairebé 5 milions de pròfugs o de refugiats, segons com es vulgui dir, i més de mitja dotzena de bàndols armats que literalment es maten enmig del caos. Aquestes són les xifres que no deixen de donar arguments a tothom per acabar amb una guerra que la diplomàcia intenta contenir novament des d'ahir i hauria d'intentar assolir-ho en una nova reunió a Ginebra que coincideix, a més, amb la retirada de tropes russes de territori sirià. Mentrestant, milers de persones busquen desesperades vies alternatives per entrar a Europa per Grècia i Macedònia en un autèntic drama humanitari. Avui tornem a apel·lar a la consciència d'Europa, que sembla que fa marxa enrere després de l'acord signat ara fa més d'una setmana amb Turquia i rebutjat per molts governs i per una clara majoria social. Es tracta, en qualsevol cas, d'una consciència que s'ha de notar amb una acollida, per exemple, primer almenys dels 200.000 refugiats que van ser presents al Consell Europeu del setembre passat i els milers que s'hi vagin afegint. No podem passar de llarg ni tancar portes. La Unió Europea ha posat en joc la seva mateixa essència humanista i cristiana. Del tema dels refugiats i també d'altres qüestions de l'actualitat parlarem avui amb l'economista Arcadi Oliveres, expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Com està?
Bé, 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 content.
Les celebracions de la caputxinada, bé, no?
Les celebracions, molt bé, sí. Val la pena mirar el passat per enfocar el futur, eh?
Exacte, però no pas per remoure el...
Aquell acte de rebel·lió que es va fer era positiu, però ens hem de rebel·lar contra molts més.
Sí, va acabar malament. No va haver-hi morts, però sí que va haver-hi una actuació violenta de la policia.
Exacte, sí.
Com ja saben molts oients, i els que van escoltar Ràdio Estel i la Fórmula Estel, amb la intervenció d'Arcadi Oliveres a l'Espai El Compromís Ciutadà, i altres testimonis que hem tingut aquests dies, el del mateix Joan Botam, a la primera hora de la Fórmula Estel, l'autora d'un llibre interessant que s'ha publicat.
Clara Pons, oi?
Exactament, Clara Pons, sí. Podem dir que Ràdio Estel ha estat capdavantera en el seguiment d'aquest aniversari. Sí, sí. Moltes gràcies, senyor Oliveres, per venir avui també en directe a Ràdio Estel. També saludem Lluís Serra, que és secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i germà marista. Bona tarda, germà Lluís Serra.
Bona tarda.
Com
quan
està?
Quan l'Arcadi deia el tema aquest de mirar enrere el futur, sí, a mi em fa l'efecte que és com anar en cotxe. Has de mirar de tant el retrovisor, però si t'hi quedes clavat, la castanya més segura.
Molt bona comparació.
És a dir, que el retrovisor és per mirar, però per avançar. Sempre mirar el passat per avançar el futur. Aquesta idea em sembla que és molt maca. Sí.
Doncs sí, i tant, hem mirat el retrovisor des de Ràdio Estel, però amb la lluna del cotxe ben visible i amb els ulls ben posats endavant. I completem les presentacions saludant Lluís Batlló, advocat penalista. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Vostè és més jove que els altres dos contertulians i no va viure la caputxinada, però també sap una mica de què va.
Sí, 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 sé de què va, i també penso com ells dos, com a l'Arcadi i el Lluís, que ara es tindria que fer una altra caputxinada, si més no pel tema dels refugiats, perquè veus a les xarxes socials com la gent es va queixant de la postura de la Unió Europea, però bueno, més enllà d'aquí tampoc veig cap actuació realment pues radical, no?, en contra d'aquesta situació.
Aquí hi ha un problema. Hi ha 200.000 refugiats que hem dit van ser presents. No és que fossin presents en el Consell Europeu, però van ser sobre la taula. És una mica trist dir-ho així, però són persones humanes sobre les quals la Unió Europea va adquirir un compromís, i ens preguntem per què no venen. No sap respondre-ho ningú. Per què han vingut només 8, 10, 12, quan n'havien de venir 15.000 a Espanya, per exemple? És una de les preguntes que ens podríem fer.
Difícil de respondre. Jo penso que aquí hi ha moltes pegues de cada un dels estats que han de travessar per arribar cap aquí. Aquesta és la raó. Segona, que molts no tenen ganes de tenir la condició de refugiats, perquè això els limita els drets d'accés al treball i moltes coses més. I tercer, perquè, a de compte de la situació que hi ha a l'estat espanyol, molts prefereixen anar cap a països de nord d'Europa. Ara, atenció, hi ha situacions difícils aquí. Potser no volen venir. Però recordo que l'any 1978, arrel de la dictadura argentina, a Xile, a Uruguai, etc., van arribar aquí a Catalunya, perquè hi vaig estar implicat, 90.000 refugiats. En aquell moment hi va haver 90.000.
De les dictadures d'Argentina i Xile, en aquest cas.
Argentina, Xile, Uruguai, Brasil i Paraguai. I van arribar 90.000. I els vam acollir, jo diria, que relativament bé. I ara, en canvi, en venen molt pocs i no els sabem acollir, o no tenim ganes d'acollir-se, o no els atraiem prou perquè vinguin, alguna cosa d'aquesta manera. Ens ho hem de fer pensar, això.
Sí.
I quan Angela, Merkel, que ha sigut l'única persona d'un govern de la Unió Europea que ha volgut acollir-los, està tenint moltíssims problemes a Alemanya amb el seu partit perquè, bueno, li estan contestant i està, sembla que hi ha a Alemanya un ambient molt, molt en contra de tot això.
Sí, i com s'ha vist en les eleccions de diumenge passat a tres estats alemanys, on hi ha hagut una pèrdua de força de la CDU i del Partit Socialdemòcrata i un augment d'alguns partits xenòfobs, com s'ha vist clarament.
Crec que el rei avui està a Puerto Rico i allà ha agraït que Puerto Rico acollís els exiliats espanyols d'una època. Aleshores, hi ha les incongruències d'un mateix país que no vol acollir els altres, mentre segueix haver estat acollit per un altre cantó. Però hi ha dues coses que també amb aquest tema, que va sortir el dissabte passat i va haver una jornada de formació permanent amb l'abadessa de Monestir Sant Benet de Montserrat, amb Maria Mare al Bajar, no?
Que sí, la nova abadessa.
I aleshores, després de parlar d'uns temes d'espiritualitat i tal, va fer un parèntesi, perquè també ho havia demanat, sobre el tema de refugiats, no? I una persona, una religiosa, va dir, sí, però és que si són molts els que podem pressionar i tot... Però el dubte que jo tinc és el següent. El tema aquest està en mans dels estats, no de les organitzacions solidàries i tot això, l'estat. I els estats, qui els manen? Els manen els estadistes, que depenen dels electors. I hi ha grups de pressió molt grans que generen por a tots els refugiats, i aleshores la gent està votant com s'ha vist a Alemanya. I això és una mica trist, però és que és així. És a dir, que què ha passat amb Alemanya? Si no haguessin hagut el tema aquest dels refugiats, segurament els que havien guanyat en tres... Bueno, guanyat, que van tenir una presència no l'haguessin tinguda, com no la tenien abans, no? Sí. Aleshores, el tema electoral, perquè moltes vegades la gent critica els estats, però després vota els que no admeten els refugiats. O sigui, això també s'hauria de veure com es pot guanyar una mentalització social, una consciència, amb aquest tema, perquè les imatges són esfereïdores, no?, quan es veuen.
Sí, sí, sí. Perquè una situació similar es va viure també, recordem-ho, a les eleccions franceses fa pocs mesos, un progrés extraordinari del Front Nacional.
En la primera volta va ser la força més votada, fins i tot, a eleccions regionals.
Sí, caldria, com diu en Lluís, molta pedagogia aquí, molta, molta, i esclar, el paper dels mitjans de comunicació, i estic content que Ràdio Estel ho tracti d'aquesta manera, és fonamental perquè això pugui avançar. Si no, fem una cosa que no s'ha d'admetre, que és por a la gent, i a partir d'aquí hi ha un rebuig que origina aquestes imatges.
O que també a vegades estaria bé debatre algun dia a veure quins inconvenients hi ha que vinguin, perquè es generen pors irracionals que després fan... Jo recordo un títol que havia fet el Toni Puigverd, deia, quan un problema no es resol bé, encara és pitjor. I aquest tema està empitjorant, evidentment, perquè no s'ha solucionat de manera digna. S'ha promès molta cosa a l'inici i després no s'ha fet pràcticament res.
Uh-huh. Ara, quantes vegades s'ha recordat com els alemans a l'època del nazisme van girar la cara d'enfront de tot el que estava succeint. Doncs ara jo crec que estem en una situació igual. Realment, jo crec que la història marcarà aquesta època com tots diguéssim, bueno, anem, ens queixem, però realment no estan fent res els governs davant una situació que, per lo que estem veient, és tristíssima i molt, molt greu.
Hi ha passos enrere, almenys amb declaracions d'intencions dels dirigents europeus, el mateix govern espanyol, en aquest cas amb la situació política d'aquí, que està molt marcada per la provisionalitat i per la pressió parlamentària que tots coneixem, però hi ha hagut un clar posicionament contra aquest acord amb Turquia. No sé si o des de Justícia Pau o des d'altres entitats es preveuen accions, però hi ha un clima de contestació molt fort a nivell social.
Hi ha hagut diferents organitzacions d'església aquí a Catalunya que han fet aquest document en contra d'aquest acord inversemblant amb Turquia, que evidentment és la vergonya de la Unió Europea, que s'ho quedin ells, no que els diran quatre calerons per cada
mes. I la possibilitat d'expulsar, i fins i tot massivament, es deia, tot i que això també s'ha matisat, però... Sí.
Des de la Unió de Catalunya avui s'ha enviat, a partir del president i tal, a totes les comunitats i demés, que s'adhereixin, si és possible, i si volen, doncs el manifest, i que posin la seva signatura, etcètera, com una recollida de signatures. a través d'internet, que això ja té dos aspectes positius, un que pot haver un nombre significatiu i un altre que en el moment que una persona escriu el seu nom ja és un primer pas de compromís, de dir, doncs, aquesta causa val la pena i m'hi adhereixo, no?
Clar. El que passa és que s'hauria d'analitzar la causa dels refugiats, que és la guerra, com realment es va fer tan malament, no? Una altra vegada, partint dels governants, com es va poder... Perquè, bueno, tothom podia estar d'acord en que el senyor Bashar al-Assad tenia que anar-se'n fora, però, clar, des del moment en què comença la guerra, ara hi ha tants de grups que potser hi havia altres vies, no?, per poder treure aquesta persona fora, perquè la realitat és que ara, pues, entre l'ISIS amb una banda, els kurds, perquè els turcs, bueno, estan en contra dels kurds, però en contra també de l'ISIS, i, bueno, hi ha tal guirigall, que és una situació que ara, bueno, no sé realment com es resoldrà. Hi ha una algo, si més no esperançado, que és que Putin ha retirat les tropes, o estan vies de retirar les tropes de Síria. No?
Sí, sí, això és
un alto al foc, fins i tot.
Sí.
Hi ha un alto al foc en vigor, que no inclou els grups terroristes, però sembla que l'alto al foc, pel que sabem, en línies generals, ha fet que hagi disminuït aquesta complexa violència que hi havia amb tants bàndols a Síria, i això pot donar una alè d'esperança a la situació, però vaja, una situació realment complicada i dramàtica. Senyors, tenen alguna esperança? Ja a la línia que comentava ara Lluís Batlló.
L'esperança no es pot mai perdre, jo penso que en aquesta sala som gent de pau i tenim ganes que la pau s'instauri. Ara caldria que hi hagués una, a més de l'acció dels governs i de la Unió Europea, una pressió social perquè això es mantingués, i tampoc veig aquesta pressió. Hi ha manifestacions petitonetes en favor de la pau a Síria, se n'han fet bastantes, però potser caldria, igual que varen sortir al carrer un milió de persones per dir que no volien la guerra d'Iraq, potser ara seria el moment, no sé com, de que sortíssim un milió de dir que no volem aquesta situació a Síria, però esclar, és complex.
Seria bo, doncs, que s'estructurés, com va existir la plataforma contra la guerra, de la qual vostè i molta gent, senyor Oliveres, formaven part, no?, amb la guerra a l'Iraq i altres situacions. De vegades, també tots volem la pau, però no hem actuat amb la mateixa força en unes guerres que en altres. Sí, també cal fer, potser, autocrítica.
Però també és interessant veure que quan les coses es fan malament, les conseqüències es veuen després. El tema de la guerra d'Iraq, si s'hagués aturat, segurament les coses no serien igual que ara.
No, ara veu que teníem raó, sí, sincerament.
Clar, clar.
Sí. I potser es podria fer una crítica a les xarxes socials, que tant potser ens agraden, en el que en realitat es fa la queixa de manera virtual. I la queixa virtual, a vegades, com no és física, deixa de ser, pues, bueno, tu et queixes, poses una foto, que greu el que està passant, i amb això penses que ja has fet alguna cosa. Quan abans, pues, d'alguna manera, aquestes manifestacions que hi havia, home, potser donaven més efecte, no?, que no poder-te queixar.
Molt bo, que parla d'allò que en diríem l'efecte placebo de la xarxa social.
Sí.
Firmes, quedes tranquil·let, i
hi ha una altra cosa.
Sí, sí. Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'economista Arcadi Oliveres, amb l'advocat penalista Lluís Batlló i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Hem parlat del drama a Síria, de la situació dels refugiats. Segur que vostès hauran pogut veure imatges en els diaris de paper, a les xarxes socials, a internet, aquestes persones desesperades buscant vies alternatives per un riu a la frontera entre Grècia i Macedònia. A més, molt a prop de Turquia, un país que ha estat castigat ara fa dos dies només per un atemptat terrorista amb morts. Vaja, terrible, 34 morts i 125 ferits. Tot queda molt a prop. I també la investigació sobre els atemptats de París, que no podem desvincular de Síria, perquè segurament estaran d'acord amb mi, senyors, que hi ha hagut una relació entre l'amenaça terrorista creixent a Europa i aquesta guerra de Síria, com la de l'Iraq, també.
En efecte, no, jo crec que este guarda totalment una relació, perquè, de fet, molts d'aquests terroristes havien estat a Síria entrenant-se, i aquí també es podria parlar de que, bueno, que està molt bé que s'hagi fet aquesta operació a Brussel·les, sí, però que realment, abans de l'operació, el que tindria que tenir-se és una mica més d'investigació i de coordinació policial, perquè sembla ser que aquesta persona que va cometre els atacs de París, l'únic que de moment està fugit, va saltar-se dos o tres controls de fugida de París a Brussel·les. Llavors, bueno, què va passar, no? Algun error es va cometre per part de les forces de l'ordre belgues.
Sí, sí, s'han comentat moltes coses després de l'atemptat de París, com aquella normativa curiosa que es deia, no?, que a la nit no es podia accedir als domicilis, encara que fos per mandat judicial, vaja, no es podia,
sí,
en tot cas.
No es podia fer una entrada i registre si no era diurna. No?
Exacte, sí.
I dir, bueno, a veure, quan estem en una situació d'aquestes, sembla que l'Abdeslam, aquesta persona que està fugida, va sortir ficant-se en un armari, amb una mudança que hi havia al pis on es tenia que fer l'entrada i registre. O sigui, que van arribar tard ja després dels atacs. I llavors ens dius, home, a veure, alguna cosa va passar, no? Algun error molt greu va passar per part de les forces de l'ordre.
Potser encara que el senyor Oliveres digui que no li agraden les armes, a ningú li agraden les armes, però potser una millor coordinació europea a nivell policial i a nivell de... d'acció comuna,
no, o sigui,
és necessari.
Jo penso que el terrorisme no té mai una resposta policial, mai.
Quina és, doncs?
Taula de negociacions. Com es va acabar a Irlanda del Nord, com s'ha acabat fins i tot Meta, respostes policials no, respostes de taula de negociació. I, a més, atenció...
Sí, hi ha hagut una pressió social en el cas
sí,
d'ETA,
per
també, no?
Però el que no s'acabarà mai és, em sap greu dir-ho, crec que ho vaig dir en aquesta taula, amb revenja política. Es produeixen els atemptats del gran Bataclan, aquest o com es digui. 140 o 150 ciutadans parisencs o França morts. L'endemà l'Holanda diu començo la guerra contra el jihadisme. Penso que ho he dit aquí. Tinc un company que pocs mesos, poques setmanes després se'n va anar a Síria. Què he trobat? Més de 1.500 morts per l'exèrcit francès. Esclar, si ens queixem de que els jihadistes maten 140 persones i l'exèrcit francès es revenja i bombardeja Síria i en mata 1.500, això ni és lo bíblic d'un ull per ull d'en perdent. Mm.
Això és superior.
Això és la dinàmica de fosses sardetines de Roma.
Té tota la raó, senyor Arcadi Oliveres. Jo em referia més a la necessitat de protegir la població, que és una altra cosa.
Sí,
de defensar la població amb les forces de seguretat.
Sí, no, no, el terrorisme no s'arreglarà amb la policia, però bueno, la policia té que ser...
Ha de ser-hi, no?
Una feina preventiva, perquè, bueno, sobretot ara, amb aquests llops solitaris, no?, que es parlen, que no era el cas del Bataclan, però bueno, clar, que qualsevol pot venir a l'estació de Sants i... Bueno, i
sí, sí, malauradament és així. Les operacions antiterroristes són una cosa i, evidentment, la revenja de matar 1.500 quan han matat 60 o els que siguin...
No, és que ho mires des de l'òptica dels altres, evidentment, mai cap atemptat és justificable, perquè això
mai,
no matar 1.500, ni matar 5.000 o 15.000, el que sigui, és terrible.
No, això sí, sí. També s'ha de veure que el concepte de guerra està canviant. Aquest concepte de la guerra de la tercera ona, que seria un llibre sobre això, jo vaig veure molt reflectit quan hi va haver justament la guerra d'Iraq, que retransmetia per televisió com els avions bombardejaven. És a dir, estaven directe bombardejant i retransmet per televisió. I per altra banda, la idea ja molt comuna d'una societat líquida, també el terrorisme es transforma líquid, és a dir, penetra per coses que abans seria impensable, però avui dia doncs es pot penetrar per molts llocs, perquè es converteix en un líquid que entra per on sigui, no? No és tan fàcil.
Tot arreu. I ara aquesta proliferació dels drons a tot arreu.
Sí, els drons.
Escolta, l'altre dia era un que va estar a punt de xocar...
Sí, sí, amb un avió a París.
Sí, sí.
Ho vam saber uns dies després, però sí, sí. Va ser.
Quines coses passen.
Sí, 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 sí. En fi, les noves tecnologies, com se'ns ha dit moltes vegades, poden fer un gran bé i poden fer un gran mal, també, segons com...
Però vol dir que s'ha d'utilitzar un altre... És un altre camp el de joc, ara.
Sí.
És això, no és si bé mal, tot sempre sortirà, o sigui, es pot fer bé el mal tot, però efectivament és un altre camp de joc i l'escenari és diferent i s'ha de representar de manera diferent l'actuació.
Un minut i mig i seran 7:45. Seguim en conversa des del Mirador de l'Actualitat amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, amb l'economista Arcadi Oliveres i amb l'advocat penalista Lluís Batlló. Canviem radicalment de qüestió i entrem en plana política. Avui el president Carles Puigdemont ha rebut al Palau de la Generalitat el líder socialista Pedro Sánchez, que va ser candidat, com tots sabem, a la investidura ara fa uns dies i que va perdre la votació, però que ara... intenta, sense que hi hagi grans novetats i sense que sapiguem prou bé cap a on va la situació política, perquè Rajoy diu que també ho vol intentar, però tampoc hi ha evidències d'intents. Sembla que hi ha hagut un bon clima, tant Puigdemont com Sánchez han apuntat que el diàleg sempre és positiu i que, d'alguna manera, cal trobar vies de solució a aquest conflicte, segons ha dit Sánchez. Per exemple, Puigdemont ha assegurat, com no podia ser d'una altra manera, que el govern català no vol sortir del full de ruta sobiranista.
Sí, jo ahir sentia que els de Ciutadans estaven avisant a Sánchez de que, ojo, de que si es reunia amb el Puigdemont, a veure, reunir-se amb gent educada, com suposo que deu ser el senyor Sánchez i el senyor Puigdemont. Ara, una altra cosa, o sigui, que no hi ha cap problema, una altra cosa és que jo suposo que són postures tan diametralment
semblen irreconciliables,
que, ara, això. Bueno, el mateix que es poden reunir, mai arribaran a un acord, per molt que dialoguin, en aquest sentit en el que estan cadascú, no? Penso.
Home, Arcadi Oliveres.
El problema del senyor Sánchez és que fa massa cas en el Felipe González. Això Jo diria que és cert, perquè amb la visió aquesta que té, molt antiquada de les Espanyes, no avançarem massa. No vull dir que en Sánchez sigui massa més obert, però almenys podria prestar-se al diàleg. Escolta, hi ha no una majoria de població, perquè és veritat que en població no va guanyar la voluntat d'independència, però hi havia pràcticament un 48%. Escolta, aquesta gent se l'ha d'escoltar, les accions, les sortides al carrer, i sembla que en aquest sentit el PSOE actua exactament igual que el PP, va tancant portes constantment, i és que el diàleg és molt difícil.
Però si ja Arcadi abans deia que amb els terroristes s'ha de dialogar, doncs com pots no dialogar amb uns que només l'únic que fan és utilitzar urnes? Aquí. És a dir, que han votat, que tot ha estat democràticament. A partir d'aquí, dialogar, eh? Això seria un tema.
Fins i tot es pot discutir sobre la legalitat de certes coses, però sempre pacíficament
però
si
es pot... Però si no seus amb una persona... A mi em va agradar molt una de... Quan el papa va anar recentment a Cuba i es va entrevistar amb el...
Quiril, el patriarca Quiril, no? Ciril de Rússia, Moscou, no? Sí.
De Moscou. Una de les coses que va dir, perquè vaig llegir la declaració, no era tant de principis teòrics i tal, sinó ell va dir, mira, si no ens posem a caminar junts, no arribarem enlloc. Perquè si nosaltres només ens tanquem un despatx intentant quadrar les teories o la... no farem res. Aleshores, és qüestió d'apropar-se, de dialogar. Aquesta llunyania que hi ha hagut de no poder dialogar, de tancar, de que tot ha d'anar a tribunals... I de... Jo penso que això és la negació del diàleg, no? I el que suposo que ha volgut fer Sánchez, una de les coses que sí que no m'agrada el seu anàlisi de la crisi de convivència a Catalunya, que no l'explica en què consisteix, perquè dir una crisi de convivència em sembla que és seriós, doncs, d'alguna manera el que vol demostrar que es pot dialogar aquí, que es pot venir aquí a dialogar. Això seria un punt positiu, encara que els resultats puguin ser molt menys, no? Però com a mínim...
Bueno, és molt del PSOE, això. Jo crec que una mica com Arcadi, que vull dir, són igual d'immobilistes que fa 30 anys, solament que més amables que potser el Partit Popular, en referent al tema del procés, no?
Sobretot el tema del referèndum, el tema d'obrir algunes vies de reforma constitucional. Vostès no veuen cap possible sortida aquí?
Però vull que es discuteixi al Parlament de Madrid. Unitat
d'Espanya.
A veure, si el problema... Ara és la Unitat d'Espanya, primer fer un govern... Doncs és que, incapaços de fer un govern, l'únic que vol que els altres es decantin per una cosa o una altra. És a dir, estan jugant a perdre el temps.
No, això que deia Lluís Serra és veritat. Caminar junts té avantatges. Penso que aquella dita castellana que ho explica molt bé, que diu el roce crea cariño. Doncs, escolta, anem avançant i potser ens centrem una mica més. Perquè jo també penso, i és un tema que ja he defensat en aquesta d'alguna vegada, que potser des de Catalunya el que ens falta és explicar-los bé, no tant en el PSOE i en el PP, els ciutadans, dir, escolta, mira, el que volem és exactament això. I vosaltres, com a ciutadans, teniu dret a tenir-ho també. Si voleu fer Astúries, ho feu Astúries, i si voleu fer Andalusia, ho feu Andalusia. I començar-ho a explicar, que no sembli que estem rebotant com una paret. Ara, aquest és un exercici difícil, no sempre doncs, comprès per tothom, però tinc la impressió que si no ho fem així, no ho serem.
Potser també hi ha el dret de defensar, tant des de Catalunya com des de la resta de l'Estat, una entesa, encara que sigui plural, un país de nacions més federal, no sé, on Catalunya tingui més poder polític, però també el tingui Euskadi o Galícia... pregunto, no sé si per aquí es pot trobar una via de sortida o tindrem doncs, una independència de ruptura.
Això és el que el PSOE més o menys sempre ha dit com a alternativa d'un federalisme, però parla, solament parla. El PSOE no, sobre l'aspecte del federalisme solament l'anomena, però mai ha concretat què és el que voldria amb aquesta paraula, no, amb aquest terme.
Clar, aquesta és una mica la dificultat.
A veure, hi ha una cosa que potser no es dona suficientment importància, no? O suficient importància, que és respectar la dignitat del poble no es pot fer si no es respecta la seva llengua. I el debat que s'ha fet de llengües, les dificultats que hi ha hagut, això un dia que va venir a sopar un de Suïssa, que viu a Suïssa, deia, és que és incomprensible, allò respecta la diferència lingüística i tot això es veu amb absoluta normalitat.
Suïssa ho tenen molt clar.
Aquí, ell mateix, la valoració, que ningú li havia dit res, diu, vens aquí, realment, això és que no pot ser. I aleshores, si ja no respecten la manera de ser, després s'imagina les altres opcions. Amb aquest aspecte, quan deien, per exemple, en el diàleg que hi ha avui entre Puigdemont i Sánchez, un dels temes que deien, el blindatge cultural de Catalunya, el blindatge lingüístic. Però, clar, després diu, no, el Sánchez diu, no penso que Ciutadans s'hi oposi, però, clar, Ciutadans s'ha fet molta política en contra del tema de la immersió lingüística, que pedagògicament pot tenir moltes consideracions interessants, però, sobretot, era el garantir garantir una capacitat d'estructurar una societat que pugui parlar una cosa i l'altra, i per tant garantir una convivència més fàcil. No estructurar dues línies que després es poden anar distanciant.
En el rerefons d'aquesta reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, senyors, hi ha, sens dubte, la qüestió de quin govern es formarà a Espanya, si Pedro Sánchez encara té alguna possibilitat. No sé si amb aquesta cara que es va presentar aquí a Catalunya amable, fins i tot ha arribat a dir que a Catalunya, i això és veritat, havien guanyat les forces del canvi, no? En Comú Podem com a força més votada... Que...
Ho dius per a veure si aconsegueix una mica que li donguin els vots a...
Per exemple, no sé, vol seduir algunes de les marees
jo
aquestes?
Jo penso que no, penso que el senyor Sánchez ha fet la seva prova dura i ho té molt difícil.
Ho té molt difícil.
Molt.
Fins i tot en Podem... L'abstenció de Podem sol no és suficient, fins i tot els números no surten.
Aquí seria potser l'única cosa que, una mica incomprensible, no? Que Podem no estigui per la labor de... Bueno, no sé, ni si, almenys d'abstenir-se, perquè finalment, a veure, Podem, com a partit d'esquerres, podria pensar que és menys dolent tenir el PSOE que el PP.
Clar.
No? D'alguna manera, sí.
Hi ha molta gent, el senyor Arcadi Oliveres ho sap prou bé, que creu en la unitat de les forces d'esquerra. Vostès ho van intentar a Catalunya,
sí,
no? En procés constituent.
El que inclouen Ciutadans d'entrada, ja em direu.
Clar.
Que ve per riure.
Ciutadans, no l'inclouria vostè, no?
D'esquerra, Ciutadans.
Bé, hi ha gent que diu ser d'esquerres o menys de centre-esquerra, hi ha una mica de tot, de Ciutadans.
Bueno, Ciutadans no ha volgut mai, no?
Definir-se.
Exacte. El defineixen més els medis, una mica.
Sí. Alguns diuen la marca blanca d'aquests o dels altres, no?
Sí. Perquè potser Ciutadans especialment i també una mica Podemos s'han estructurat des d'amunt, eh? Han nascut des d'un lideratge i després volen tenir un serrat. Perquè, per exemple, Ciutadans, quanta gent coneix gent de Ciutadans significatius? No ens costa trobar un equip darrere, no? Sembla que està molt estructurat des de dalt. I fins i tot Podemos...
No... Bueno, ja s'ha fet més círculos de Podemos.
Una mica més, eh? Hi ha més treball, però també ha estat una mica molta creació també dels mitjans de comunicació, televisions, contínues aparicions a televisions, etc. No?
Sí, en qualsevol cas s'atrevirien a fer un pronòstic del que pot passar, perquè és important també per a Catalunya. Pensem que la imatge de la reunió avui entre el president de la Generalitat i el líder socialista és una imatge, doncs, també de veure des de Catalunya què passa, no? A Catalunya tenim un procés, un govern format, un Parlament, però certament ens importa el que pugui passar al govern espanyol.
Catalunya semblava que no anava a formar govern,
sí, a última hora.
I ara resulta que els que deien això estan en més dificultats que aquí.
Encara no ha arribat l'últim minut, eh? Com aquí a Catalunya. Serà a finals d'abril.
Pensant en el procés, el millor que li pot passar a Catalunya és tot aquest guirigall que hi ha al desgovern central, perquè, bueno, mentre està passant tot això, que vull dir que no està passant res al govern central perquè estan en funcions, home, Catalunya va seguint, el govern català va seguint el seu procés de desconnexió, que es diu.
Sí, sí. Creu vostè que és més fàcil aquest procés de desconnexió a la situació actual a Espanya?
Jo penso que sí. Jo penso que sí, perquè hi ha un buit de poder, clarament.
Arcadi Oliveres no sé, i Serra no ho tenen tan clar, potser.
Jo em pensava...
Perquè d'entrada pensem tots que no és beneficiós que hi hagi aquesta provisionalitat a nivell d'Espanya.
Bueno, clar, depèn de qui governi. A Itàlia he viscut sempre sense govern i he viscut molt bé, això.
A Bèlgica van estar més d'un any i mig, em sembla.
Molt de temps, sí. Sí, no ho sé, ja sabeu que vaig dir aquí que les negociacions serien encaminades a fer un gran pacte de coalició PP-PSOE. De moment no se'm dona la raó perquè veig que estan allunyats, però...
Encara no s'ha dit l'última paraula.
A veure en què, què
passa. Jo analitzava avui que voler fer aquesta gran coalició, veient el que ha passat als socialistes a Alemanya, sembla que no és massa aconsellable. Perquè cada vegada estan reduint més el seu pes.
Sempre hi ha una mica la por que una es mengi l'altra, no? Amb Convergència
bueno,
i Esquerra havia passat...
Aquí quedaria clar qui es menjaria aquí.
Sí.
O sigui, si el PP i el PSOE van junts, qui es menja aquí?
El PP i el PSOE se'l menjaria, no? Diguéssim.
Clar, aleshores, sí. La gent que fos més esquerra aniria doncs, a Podemos, a altres partits.
Sí. Clar. Mm-hmm. Sí, no? Està clar que el tacticisme
polític
també...
Aleshores, la supervivència del socialisme sí. No pot anar...
La divisió de l'esquerra no ajudaria a aquest pacte, perquè el PSOE realment pues, quedaria diluït.
Mm-hmm. Ens queden 5 minuts i mig en la recta final ja avui del Mirador, amb l'economista Arcadi Oliveres, el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i l'advocat penalista Lluís Batlló. Parlem del Papa Francesc perquè s'han complert, tot just va ser diumenge, abans d'ahir, 3 anys de l'elecció de Jorge Mario Bergoglio. Alguns de vostès eren aquí, em sembla que el germà Lluís Serra va ser aquí el dia de l'elecció, i que vam fer un programa especial ara fa 3 anys.
Especial, sí.
Però a banda d'això, quina impressió tenen? Recordem als oients també que a radioestel.cat l'enquesta preguntem quin balanç feu d'aquests 3 anys del Papa Francesc, que donem 4 opcions, molt positiu, positiu, normal o negatiu. Quina impressió tenen? Què destacarien, vaja? Senyor Arcadi Oliveres, vol començar vostè, és igual, qui sigui, eh? Bé, o Lluís Batlló.
Jo crec que a mi, personalment, m'agrada molt. Jo porto els nens a cas, però he anat als jesuïtes, per tant...
Un papa jesuïta.
Em considero, sí, molt satisfet. Penso, a més, que està fent uns grans titulars. Quan parla, diu coses que a mi particularment m'agraden molt. És un papa molt a prop i molt conscienciat amb el tema social. I, en canvi, d'altra banda, veig que aquestes declaracions que fa el papa de modernitat de l'Església a vegades no van acompanyades d'una, podríem dir, un avançament en aquesta modernitat de l'Església. O sigui, hi ha per mi una certa, diguéssim, diferència entre el que diu el Papa i el que en realitat diu l'Església, que l'Església, em refereixo oficial, segueixen dient sempre el mateix que es deia fa 5 anys. O fa...
També és veritat que hi ha coses de les que diu el Papa, com el compromís social, que ja existien abans, que l'Església de fet les tenia clars. Potser no les aplicava sempre bé, però...
Sí, però bueno, ell en qualsevol cas les apunta molt, no?
Sí,
home,
sí.
Jo crec que cada papa, a veure, té un carisma i és un
estil.
Papa social, aquest, clarament.
Sí. No, Arcadi Oliveres.
Lluís i jo, que som de la mateixa edat.
Lluís Serra.
Sí, Serra. Lluís Batlló és més jove.
Ja hi arribarà.
Espero.
Jo crec que tenim present, no sé si estàs d'acord, amb un recordatori del Papa Joan XXIII. A mi tot el que s'està fent ara, després d'aquests papats, no sé tant dir-ne, Joan Pau I, que no va tenir temps de demostrar res, de Joan Pau II i de Benet XVI, doncs, evidentment, és un retorn cap a aquelles arrels. I estic completament d'acord amb l'anàlisi de Lluís Batlló. Les paraules són molt amables, les actituds, doncs, jo diria que són convincents. Ara, potser no ha sigut capaç d'arrencar prou darrere seu la maquinària de l'Església. Crec que això ja va passar... Com va passar? En el sinó de la família, va passar una mica, que ell volia fer algunes coses i no es va poder seguir.
De tota manera, encara està pendent el document final, perquè en el sinó de la família...
És probable que aquest document per març-abril estigui, eh? Que normalment ha costat tardar gairebé un any, però aquest em sembla que podria estar per març-abril a veure qui...
A Roma i al Vaticà molta gent ho comenta, això, tot i que no és oficial, però podria ser març o abril, sí. Doncs bé, interessant això, perquè tant Lluís Batlló com Arcadi Oliveres han insinuat una mica com si trobés una miqueta de murs o de resistències internes. Bé, això també pot passar, no? No és fàcil, a vegades, fer grans canvis.
El tema de comparar-lo amb Joan XXIII, és interessant que Joan XXIII va anunciar el concili, on el va anunciar? Va anunciar a Sant Pau... Fuori le mura.
Sant Pau Extramurs.
A l'Extra Ràdio, per tant, fora...
A la perifèria.
Seria la perifèria, no? I aquest papa també insisteix molt en el tema de la perifèria. És a dir, quan un va al centre, doncs el centre és l'ànsia de poder, el control, domini i tal, i aleshores és la perifèria que pot fer aquesta compensació de coses, no? Crec també que una de les coses que crec que porta molt és donar una major esperança a l'Església i un major diàleg i acceptació en el món de la increença. És a dir, el papa, molta gent que no és creient... Parla molt bé d'aquest papa. És a dir,
sí,
és una de les coses
sí,
que...
És veritat,
s'està valorant
molt.
Gent
que no té
molt.
Una espiritualitat, sí. O que no és ni cristià i tal, però diu, mira, aquest papa sí, me'n va. No sé, hi ha alguna cosa que és molt positiva, no? En aquest aspecte crec que és interessant. I les dificultats internes crec que no són gens fàcils, eh? Les dificultats internes, perquè veiem també com ho va agafar. És a dir, jo penso que un papat que en la història agafarà un relleu significatiu és de Benet XVI. Benet XVI, la història valorarà millor del que s'ha valorat en el temps
que
va viure.
Del que dona la sensació ara, sí, sí.
Però,
sí,
clar, va deixar tot el tema de Wikileaks, tot el tema... És a dir, tot un molts temes pendents, i si mirem què va passar fa 2 anys, quan el papa va parlar a la Cúria Romana, no sé si recordareu totes les malalties que ha detectat,
sí,
la Cúria Romana...
Sí, pels vols de Nadal de l'any passat, sí.
Em sembla que la gent anava allà a rebre, doncs, el bon Nadal, i va ser un xàfec d'aquests impressionants, eh? I aquest any ja ha dit l'antibiòtic per les malalties de l'any passat, per tant, apujant les parts curatives.
I constantment està criticant la rigidesa d'alguns, fins i tot en el clergat i en, sí, la Cúria, que això ho hem de corregir. Ho fa en positiu, no? Amb desig de millorar.
I apel·la molt també a la consciència personal, que jo crec que això és quelcom molt, molt, molt modern i que molts mossens de peu ho comenten, no? També ho diuen.
Doncs bé, que per molts anys puguem tenir el papa Francesc, que evidentment no és l'únic que pot canviar l'Església, després vindrà un altre, si Déu vol, però que estigui molts anys, si pot ser. En porta 3 ja. Gràcies, Lluís.
Però, jo penso que si no veu que està en condicions...
Renunciarà, també, sí, sí.
Potser hi haurà més expapes que papes.
Sí. Gràcies, Lluís Serra, Lluís Batlló i Arcadi Oliveres.